RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui els pagesos i ramaders tornen a l'acció, tornen a la mobilització després de la massiva marxa a Barcelona el passat febrer. Aquest 3 de juny tallen les fronteres entre Espanya i França. L'objectiu és enviar un missatge fort a la Unió Europea i als governs espanyol i francès exigint canvis en les polítiques agràries. Des de primera hora tallen els accessos per carretera en França i Andorra. Centenars de tractors bloquegen el trànsit a 5 carreteres catalanes, a Girona, a la Jonquera, Coll d'Ares i Puigcerdà. A la Vall d'Aran, els tractors concentrats a Bossòst i a la Seu d'Urgell, els pagesos bloquegen l'accés al Principat d'Andorra. També hi ha talls a Irun, Somport i Canfranc, a Irun, al País Basc, Somport i Canfranc, a l'Aragó. La protesta és de 24 hores i demà al matí ha d'acabar i compta amb el suport de 15 associacions agràries de tot l'Estat i d'agricultors francesos. No obstant això, Unió de Pagesos ha decidit no participar, és el sindicat majoritari a Catalunya, argumentant que la mobilització durant la campanya electoral no és legítima. Bona tarda, sóc Carlos Los i a 6 dies de les eleccions europees, els pagesos, com deia, tornen a sortir a les carreteres, tornen a mobilitzar-se. Els agricultors volen aplicar les clàusules mirall assegurant que els productes importats compleixin les mateixes normatives que els productors locals. També demanen millores en les lleis de cadena alimentària i garanties de seguretat alimentària. Reclamen reducció als impostos de l'energia, proteccionisme als productes europeus, reducció de la burocràcia i avisen que si no hi ha mesures correctores, la pagesia està en perill. Una protesta als dos costats de la frontera que deixa una imatge força inèdita. Sergi Tor, la seguida. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Sí, com per exemple una AP7 buida amb els dos punts de la frontera. Les autoritats franceses ja fa una setmana que alerten d'aquesta protesta perquè no hi hagués vehicles francesos ni camions. I l'altra imatge inèdita. Hores d'ara no es pot accedir al Principat d'Andorra si no és únicament per pistes forestals. Els pagesos de Catalunya convocats per Revolta Pagesa qualifiquen la jornada d'històrica i que l'èxit de la convocatòria demostra dues coses. Que la pagesia continua mobilitzada sense el suport dels sindicats i que les reivindicacions del mes de febrer es mantenen. Un exemple. Pagesos de Tarragona van sortir ahir a la tarda dels seus municipis per participar amb el tall de Bossòst. Bloqueja la Nacional 230 i el port de Portillon d'accés a França. Per tant, no es pot accedir a França per aquest punt. No s'han pogut reunir amb pagesos francesos com era el seu objectiu, però no descarten fins i tot ampliar el tall. Gerard Cardona reclama al govern central un mínim, que és un calendari de reunions.
El govern de Madrid ens posi una data per anar a negociar, per anar a presentar les nostres reivindicacions, tant amb ells i d'ells ja saltarem cap a la Unió Europea. I simplement el que demanem és un dia i una hora. Si nosaltres aconseguim això, estarem oberts a obrir 15 minuts cada hora o el que ens demanin ells perquè no hi hagi tanta problemàtica de tràfic, però si no serà un tall complet.
I del tall de la Vall d'Aran a Bossòst, marxem ara al tall de la Seu d'Urgell. Es bloqueja per primera vegada l'accés a Andorra. No es pot anar a Andorra amb vehicle. Tractors de tota la província de Lleida estan bloquejant aquest punt de la rotonda. Jordi Vidal és d'Aitona, uns 150 quilòmetres, i avança que avui no es podrà anar a Andorra.
No, està bloquejada. Fins demà des del matí, que aquí estarem en el tall aquest, per donar-nos a conèixer el malestar. I més ara, en el context d'eleccions europees, de que no es pot afluixar i que s'han d'intentar fer les coses bé i corregir totes aquestes mancances que durant aquests darrers anys s'han anat deixant el sector de banda.
Jordi Vidal d'Aitona ens atén a COPE Catalunya, aquí al migdia, COPE. I del tall de la Seu d'Urgell marxem al de la Jonquera. Pagesos de tota Espanya, arribats de Múrcia i València, bloquegen aquest important accés. Tallat l'accés. Els punts ja es prepara per ser el menjar, paelles i carn a la brasa i les tendes de campanya per passar la nit. El bloqueig té conseqüències. Les federacions de transport xifren en 12 milions d'euros al dia el no poder passar els camions per la frontera amb França. Inicialment, demà, a les 10 del matí, s'han d'acabar els talls.
Gràcies, Sergi. Seguirem molt atents a la protesta de pagesos i ramaders aquest matí entre les fronteres de França i Espanya. Nosaltres el que fem ara és interessar-nos per la informació de serveis. Comencem amb la previsió del temps. Aquesta setmana vindrà marcada per la pujada de temperatures que tocarà sostre de cara al cap de setmana. El temps cada cop serà més estable. Dimarts encara s'esperen alguns xàfecs a la tarda al centre i nord de Catalunya, però a partir de dimecres aniran a la baixa. Dimecres, aquell dimecres, només amb algun ruixat al Pirineu i a partir del migdia, dijous, sense pluja i divendres amb algun ruixat durant el matí al sud de Catalunya, comarques de Tarragona, comarques de l'Ebre concretament. El cap de setmana, per això, torna el temps insegur. sortim a les carreteres, ens deia el Sergi que estava complicada la circulació en la frontera entre Espanya i França. Sapiguem com està globalment l'estat de les carreteres a hores d'ara amb la Sílvia de l'AMBA. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continuen els 6 punts de tall per manifestacions de pagesos. És el cas de la P7, on es troba tallada al municipi de Figueres, la sortida número 3, a 23 quilòmetres de França, i on els turismes són desviats per la Nacional 2 i els camions per la 2, on giraran i tornaran per la P7 a la seu punt de sortida, per a la C38 al Molló, la Nacional 141 i la Nacional 230 a Bussós, Nacional 145 a la Seu d'Urgell i les Valls de Valira, i la Nacional 152 a Puigcerdà. Els pàrquings habilitats a la T2 i a la 2 per als camions estan totalment plens, i de fet els emplacem a que no pugin, ja que hauran de girar cua, com us comentàvem abans, i sobretot us recordem que si esteu de camí, estan oberts per estacionar les esplanades de Martorell i la Roca del Vallès. Pel que fa a l'àrea metropolitana, de moment hem de dir que se circula amb normalitat amb algun punt de l'altitud a la ronda del litoral. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Situació dos complicada a les carreteres catalanes a les d'ara per aquesta protesta de pagesos i ramaders que han tornat a l'acció reclamant doncs mesures més contundents al govern de la Unió Europea, coincidint amb les eleccions europees que hi ha aquest mateix diumenge. Setmana final d'aquesta campanya, d'aquestes eleccions, que com deia se celebren diumenge amb les votacions, les últimes hores, l'aplicació de la llei de l'amnistia, però aprovada la setmana passada i que encara no està publicada al BOE, ha centrat els debats dels caps de llista dels integrants de cada candidatura. Veurem si avui aquests caps de llista s'interessen per aquesta protesta dels pagesos. En aquest sentit, i parlant del tema de l'amnistia, el popular Fernando Sánchez Costa, un dels tres catalans que hi ha a la llista que encapçala Dolors Montserrat, ha posat sobre la taula aquest cap de setmana les condicions dels populars de cara a una possible investidura del socialista Salvador Illa. Yolanda Canales.
I per fer president el socialista Salvador Illa, abans el PSC hauria de trencar lligams amb els independentistes, tant a la ciutat de Barcelona com a Madrid. Així ho ha explicat al programa Converses d'aquesta casa l'integrant de la llista europea del PP, Fernando Sánchez Costa, qui també ha assegurat que els catalans han decidit passar pàgina del procés, però en canvi veu els socialistes poc convençuts i molt sucursalistes quan accepten tot el que arriba des de la Moncloa. Sánchez Costa diu que els acords amb els separatistes són com un obstacle i els socialistes l'han de superar.
I nosaltres el que demanem és que es trenqui. La condició que posem és que es trenqui aquesta aliança estratègica per construir una alternativa a Catalunya, que necessita Catalunya aquesta alternativa. Però clar, el que no farem, com diu l'Alejandro Fernández, és el panoli. El que no farem és regalar uns vots perquè després segueixin governant amb les polítiques socioindependentistes.
Sánchez Costa també ha qualificat d'estafa política i d'humiliació per als constitucionalistes catalans la llei d'amnistia i ha alertat que als independentistes només els hi queden dos objectius finals: acabar amb el cap de l'Estat i la monarquia i aconseguir el referèndum, i ho tenen més a tocar.
Sí, perquè el que queda és precisament més a prop dels seus objectius finals, perquè ja diuen, ja hem passat aquesta etapa i per tant només ens queda l'última. Abans havien de recórrer en 3 o 4, no? Amb aquesta estratègia que sempre explica el president del Partit Popular, que ells han anat fixant objectius i els han anat aconseguint i només queden 2, no? Un és acabar amb el cap d'Estat i amb la monarquia i l'altre és aconseguir el referèndum a Espanya. I avui estan més a prop.
En tot cas, i davant la situació d'incertesa que hi ha a la política nacional i també catalana, no descarta que a la tardor se celebrin eleccions generals i es repeteixin també les autonòmiques.
Gràcies, Yolanda. Sovint rebem trucades de telèfons desconeguts i en cas de contestar és possible que en surti un digui'm, un hola o un simple sí. Doncs bé, aquest sí pot no ser tan inofensiu com sembla i amagar algun perill. A través d'aquesta resposta, els delinqüents que han enregistrat aquest sí poden comprar productes o contractar serveis suplantant-nos la identitat. Tot plegat dins d'una onada internacional i també nacional de ciberatacs que han afectat empreses tan importants com, per exemple, Ticketmaster, Iberdrola, Telefònica o la mateixa Direcció General de Trànsit. Sobre per què s'han incrementat aquests ciberatacs, dono detalls d'aquí uns minuts. Abans, Herrera en COPE Catalunya i Andorra, la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, ha explicat a la Mar Puerto com evitar caure en paranys com l'estafa del sí. Que, per cert, com funciona, Mar?
Tot comença quan rebem una trucada d'un número desconegut, contestem sí
i ningú et respon. A continuació, salta un missatge enregistrat que avisa que has contractat o comprat amb èxit un determinat producte. Aquí la reacció instintiva de moltes persones és la de trucar a aquest mateix telèfon per anul·lar l'operació, i és precisament aquí quan comença la part més perillosa de l'estafa. Ens ho ha explicat tot plegat l'Esther Lorente, delegada d'Oqua Catalunya.
Que tu quan respons dius sí i ningú et respon a l'altre costat. Llavors, al cap d'un poc temps et diuen que has quedat formalitzada una contractació d'algun servei, doncs un servei d'una assegurança, d'alguna telefònica, d'alguna energètica, etc. Llavors tu truques ràpidament per cancel·lar aquest servei i et comencen a donar dades teves i te'n demanen d'altres que ells no tenen. En realitat t'estan robant les teves dades.
Per tant, no hauríem de tornar aquesta trucada. Aquesta seria la principal solució, però també n'hi ha d'altres.
El que hauríem de fer és, primer de tot, revisar les nostres comptes corrents, etc. No tornar aquest tipus de trucades. Això seria el primer. Després, revisar les nostres comptes corrents, canviar les contrasenyes i fer també un seguiment dels nostres moviments bancaris, a veure si se'ns està cobrant alguna cosa.
Ara bé, és molt millor evitar contestar amb un sí i optar, per exemple, a altres opcions, com ara un digui'm, un hola, o qualsevol altra fórmula que no ens comprometi en el cas de que ens trobéssim en aquesta situació.
Les últimes setmanes, com us estem explicant, han deixat una onada preocupant de ciberatacs a grans empreses, tant d'Espanya com de molts punts de l'estranger. L'últim, el hackeig d'una base de dades de Ticketmaster, que podia posar en risc, diuen, uns 560 milions d'usuaris. D'això en volem parlar amb el senyor Bruno Pérez Juncà, que és perit judicial, informàtic forense també. Bruno, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bones.
Aviam, saber clarament qui perpetra aquest tipus de ciberatacs, jo crec que és molt difícil, és gairebé impossible. Quina lectura en fas tu?
Aviam, la lectura que fem, que la gent està una mica espantada perquè ja veieu que això és la notícia de cada dia, que cada dia cau un dels grans, gent que realment està invertint molt en ciberseguretat i fins i tot ells cauen i roben aquestes dades. Aquí t'haig d'explicar dues coses. Primer de tot, que hi ha dues víctimes. Val? La primera víctima és l'empresa a què li han saltat els seus sistemes informàtics i han extret les dades, però la segona víctima justament és aquesta persona que són les dades. A l'hora de la veritat és la ciutadania. Qui hi ha darrere d'això? Perquè també s'està sospitant, esclar, a nivell internacional ara mateix hi ha una sèrie de conflictes amb una sèrie de països que a nivell de ciberseguretat doncs, són molt potents, però aquí no hem de fer volar coloms, sinó que simplement estem en el mercat de l'extracció de les dades. Sí? Yeah. Estem en la indústria de la informació. Aquestes dades tenen molt de valor. I el cibercrim, ja fa anys que les grans màfies han apostat per aquesta tendència, no? Per aquest tipus de delicte. No? Yeah. I realment és el que hi ha, són grans màfies que el que volen són aquestes dades que es venen amb molt de valor en el mercat negre.
I a més, amb aquestes dades, que són molt importants, es poden fer moltes coses, com per exemple, preparar estafes a gran escala, a escala mundial. Tu creus que van per aquí els terrets?
Ah, sí, efectivament, ho estàs dient molt i sí. Molt bé, ho has analitzat molt bé, perquè justament és, què fan d'aquesta informació? Amb aquesta informació ens perfilen molt més bé, saben les nostres característiques, de manera que els atacs seran molt ben dirigits cap a nosaltres. Per què? Si recordes fa anys enrere, tu rebies un SMS o rebies un correu electrònic d'un banc que no era teu, que deies, escolta, si jo no treballo amb aquest banc, aquest què m'ha d'enviar a mi? Per què? Perquè es tirava a gran escala, es tirava a tothom aquell mateix missatge. Què passa? Ara no. Ara el missatge que rebràs serà del teu banc, com que tenen dades, per exemple, la Direcció General de Trànsit, tots et diran, escolta, tu que ets propietari del vehicle tal, matrícula tal, que es va matricular tal, llavors dius, em coneixen. El que busquen és això, aquesta confiança que dona, que saben de tu, sí, m'entens? Sí. I esclar, aquí és on hem de caure. Aquí la gent li hem de dir que l'atac els hi vindrà per tres costats. Et ve per phishing, et ve per vishing o et ve per smishing. Què és cada cosa d'aquestes? Una, et vindrà per correu electrònic. Va? Això és el phishing típic, un correu electrònic sempre amb moltes presses, sempre et demanaran doncs, que has de pagar o sempre et demanaran que has de donar alguna dada. L'altre, et vindrà per SMS, per smishing. ¿Vale? L'SMS era un sistema que ja el teníem totalment retirat, però al fer-ho servir com a doble factor de verificació o com a comprovant els bancs per veure la seva operació, ens l'ha fet creïble. Per això ens ataquen per aquí. I el phishing, que és el més perillós de tot, és el de la veu. Et truca una persona molt amable, fent-se passar per l'entitat, en la qual et demostra que és l'entitat. Per què? Perquè sap de les teves, sap el teu número, sap coses teves que ets d'aquesta sucursal concretament, que has fet aquest moviment, clar, i et pratiquis quan t'enreda. Què ha de fer la gent? La gent ha de fer la tendència en ciberseguretat, que és el que posem en pràctica tots, que és confiança zero. Tu no pots refiar de cap informació que reps. Tota la informació que reps l'has de contrastar.
I no obrir cap enllaç, no?
No, mai de la vida. No es fa clic a res. Simplement llegeixes, no toques, no fas clic, no entres a cap lloc, sí? I el que fas és, si és una informació del banc, doncs t'agafes la teva aplicació del banc i ho comproves. Si és d'alguna entitat, doncs guaita, truques tu aquesta entitat, no en el número de telèfon que et donen ells, sinó que tu el busques, truques aquesta entitat i consultes. Sempre has de comprovar la informació, si no, estem venuts.
Clar. Avui, precisament, Bruno, estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra d'una estafa que es diu l'estafa del sí. És allò que et truquen per telèfon, dius sí i ja has comprat alguna cosa de cara al futur. Què cal fer per no caure de quatre grapes amb aquest tipus d'estafa? No dir sí, m'imagino, això d'entrada, no?
Aquest és un problema que tenim d'això, quan fem el tas, no diguem sí, jo per exemple sempre et dic digui, tinc la mania de dir el digui, doncs hem de canviar això. Però també el problema no és aquesta estafa tan curteta, per dir-ho, sinó que és que la nostra veu, hem regalat la nostra veu amb missatges d'aquests sistemes de missatgeria que dius, guaita, deixa'm trucar per aquí perquè guaita és gratis, o guaita, deixa'm deixar tots aquests missatges. Que sapiguem que tenen la nostra veu, i això a partir d'ara amb les intel·ligències artificials, sí, ens ho faran servir, ens ho faran servir en contra nostra. Rebrem una trucada del nostre cap, del nostre fill, d'algú nostre que li coneixerem la veu, doncs a partir d'ara és que ni de la veu et podràs fiar.
Bruno, ja per acabar, amb tot això dels ciberatacs mundials que hi ha ara a grans empreses, tu hi veus un rerefons polític o només busquen un benefici econòmic aquests pirates, aquests hackers?
Sí, és el que et comentava.
Ho dic perquè tothom mira cap a Rússia, quan hi ha aquest tipus de coses.
Home, sí, aviam, sí que s'hi pot mirar perquè realment aquesta gent tenen exèrcits i, a més, ajuden moltíssim a tot aquest món, no? Yeah. De dir, si realment s'han guanyat aquesta fama. Sí que et puc dir que darrere d'aquests atacs hi han màfies molt ben organitzades. No és un xinxarelo des de casa que fa quatre coses, no, realment no. Hi ha una ciberguerra oberta des de fa molts anys entre països, se les estan fotent de tots costats, és una debilitat, o sigui, demostrar al teu enemic que no és fort, ja el vas debilitant, no? I ja et dic, estem en una ciberguerra, el problema està que nosaltres estem aquí al mig.
Estem al mig, el ciutadà està sempre al mig. Està com sempre un plaer i un luxe poder parlar amb el Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial, informàtic forense. Gràcies, Bruno, bona tarda i moltíssima sort,
A vosaltres, fins aviat, salut.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas.
Ja sabeu, molt atents, doncs, quan algun desconegut us truca per telèfon, no teniu controlat el número, amb la resposta que doneu, això del sí és molt i molt, i molt perillós, i molt atents també amb l'autorització que poden fer de les nostres dades quan alguns d'aquests pirates informàtics doncs les enxampen. Nosaltres arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després et donaré detalls d'una investigació de la Universitat de Barcelona sobre el perfil de les persones que es dediquen a recollir i també a vendre ferro pels carrers de la capital catalana. Serà d'aquí un parell de minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Barcelona hi ha 3.000 recicladors o ferrovellers informals que recullen 380 tones de metall a la ciutat cada dia. Això representa 100.000 tones a l'any. I qui fa de reciclador? Doncs el col·lectiu més vulnerable. El 50% viuen al carrer, guanyen uns 500 euros al mes i treballen 60 hores a la setmana. Venen el metall a alguna de les 30 ferrovelleries que hi ha a la ciutat de Barcelona. També s'ha detectat un ajut veïnal deixant objectes de metall a les afores dels contenidors per facilitar-ne la recollida. D'aquest tema, d'aquest estudi que ha fet la Universitat de Barcelona, serà llegit el Sergi Torra.
Si un 66% dels ciutadans enquestats reconeixen que deixen objectes de metall o competits electrodomèstics al costat del contenidor gris perquè coneixen el reciclador i el volen ajudar. Un dels autors de l'estudi, Federico De Maria, explica a Migdia COPE el perfil de la persona que recull metall a Barcelona.
Però la majoria d'ells són de recent immigració, és a dir, porten 2 anys a Catalunya o menys. Treballen 6 dies a la setmana, 10 hores al dia, per guanyar menys de 500 euros, és a dir, menys de la meitat del salari mínim, és clarament una situació molt precària i vulnerable, no?
És un treball dur i ingrat, anar d'un contenidor gris a un altre, carregar l'objecte i adreçar-se cap a la seva venda. Es paga 6 euros el quilo de coure i el metall costa d'extraure. Els números globals són de magnitud, però al repartir-se entre 3.000 recicladors dona una quantitat a guanyar molt baixa.
Estimem més o menys unes 30 xatarreries, que són a les empreses a les quals els recicladors venen els materials. Si recullen un promig de més de 100 quilos de ferralla al dia, doncs dona unes 100.000 tones a l'any. Llavors, això també vol dir molts calés, és a dir, uns 10-15 milions d'euros fàcilment. Però, clar, el problema és que, com que són tants, guanyen molt poc, no?
L'estudi constata que una àmplia majoria de ciutadans volen que hi hagi una millora en la situació dels recicladors i una solució plantejada seria la creació d'una cooperativa i la futura contractació per part de l'Ajuntament.
Demà és el dia en què comença la temuda selectivitat, les proves d'accés a la universitat. 42.535 alumnes estan inscrits per examinar-se d'aquestes proves que posen els nervis de punta a tothom. I això, segons dades del Ministeri d'Universitats, que més del 96% 20% dels estudiants d'arreu d'Espanya aproven aquestes proves de selectivitat. Aquests alumnes començaran amb els exàmens de llengua i literatura castellana, posteriorment llengua estrangera i a la tarda assignatures de la classe o de la fase específica. Els estudiants podran tenir la nota com a màxim el dia 19 de juny. La preinscripció es podrà fer entre el mateix dia que comencen les proves i el dia 28 de juny, i la primera assignació de places es farà el dia 10 de juliol. Si demà has de fer aquesta temuda selectivitat per a molts, escolta les pautes per estar tranquils, relaxats i confiats que ha donat la professora de la UOC de la Universitat Oberta de Catalunya, Silvi Pérez, a la Yolanda Canales.
D'entrada, Silvi Pérez diu que s'ha d'assumir que tenir nervis és inevitable, però si hi ha algun estudiant que no en té, que no es preocupi, que no li passa res. I és que tant es parla del binomi selectivitat-nervis que hi ha qui creu que la cosa no va bé quan no tenen aquesta sensació. Però la Silvi recorda que tenir nervis és un estat subjectiu.
Parlem tant, els experts, els docents, els psicòlegs, tots estem parlant tant dels nervis que senten que alguna cosa els hi passa perquè potser no estan tan nerviosos com estem dient que haurien d'estar. Llavors, els hi vull dir que molt bé, que no pateixin, que els nervis és un estat subjectiu.
I un consell que dona la Silvi. En poques hores no podem assumir matèria, no podem aprendre matèria que ja no hagis assumit abans. Per això es recomana que a la tarda és millor deixar-ho estar i intentar fer altres coses.
La tarda vespre intentin ja no fer res i poder parlar d'altres temes, amb la família, amb els amics, amb el gimnàs, amb l'esport, amb la piscina, amb la platja, és a dir, intentar contrarrestar això.
I si és impossible, intentar donar la volta i veure els nervis com un fet positiu que ajudaran a estar alerta i que no bloquejaran. No cal insistir en estudiar en tot moment i fins a l'últim moment. Normalment, i segons la Silvi, aquelles persones que estudien molt és perquè hi ha una inseguretat prèvia.
O bé perquè necessiten una nota molt elevada i tenen temor a no tenir-la, o són persones que són insegures ja per si mateixa i necessiten repassar i repassar i repassar per tenir-ho verificat. És a dir, normalment hi ha un neguit previ que fa que estudis, que estudis, que estudis, que estudis i que mai en tinguis prou.
I molt important, diu, la selectivitat no és el final de res. No ens ho juguem tot perquè d'entrada fa mitjana amb el batxillerat. Però també recorda, és un aprenentatge i s'ha de tenir la porta oberta a altres vies.
Ara vull saludar la Sara. Molt bon dia, muy buenos días, Sara.
Hola.
Bueno, tú estás el día antes del examen de selectividad, supongo que con muchos nervios, con mucha preocupación y sobre todo hincando codos porque os jugáis muchas cosas. Explícanos un poco cómo llevas esta preparación de la selectividad, Sara. Cuéntanos.
Pues sí, mira, pues este año, yo estoy un poco nerviosa, pero me lo esperaba mucho peor. No he tenido, ¿sí? No he sentido la presión hasta hoy. Y yo lo que he hecho ha sido pues estudiarme toda la teoría durante todo el curso. Uh-huh. Y pues sobre todo he ido haciendo exámenes de todas las asignaturas a full, más o menos para ver qué suelen preguntar y cómo es el examen.
Uh-huh. Oye, ¿cuántas horas dedicas a estudiar al día? ¿Cuántas horas has dedicado desde que acabaste, digamos, el curso normal hasta la preparación o hasta hoy, el día antes, pues, de la selectividad?
Yo hasta que acabé me tomé como semana y media de descanso para ir a la playa y descansar un poco. Uh-huh. Y ya, pues estas últimas semanas lo que he hecho yo es ido ir a todas las clases que han hecho mis profesores de repaso en el instituto. Uh-huh. Y ya por las tardes, pues más o menos de 4 a 8, de 5 a 9, con descansitos, pues ir haciendo exámenes, repasando, o sea, claro. Por las mañanas a full y ya por las tardes exámenes, pero claro. Más tranquilo.
Uh-huh. Y también entre medio, pues un poco de descanso, ¿no? Porque si no también a veces sí, la concentración sí. Tampoco es funciona al 100%, ¿no, Sara?
Hay que
dar un respiro a la cabeza. Oye una cosa, ¿qué asignatura te preocupa más de cara al examen de los exámenes que empiezan mañana? ¿Qué es lo que te preocupa más?
Pues yo que he hecho el bachillerato científico, me preocupa bastante química porque son demasiados temas. Uh-huh. Es creo que la asignatura que tengo más temas y ya muchos los tengo olvidados. Y también un poco las matemáticas. Uh-huh. Pero bueno, eso es ir haciendo ejercicios y a ver qué me toca.
Ya. Oye, explícanos un poco cómo te planteas este día, que es el día antes de las primeras pruebas. Uh-huh. Mañana martes es el primer día de exámenes. Bueno, ¿qué vas a hacer un poco durante toda esta jornada? Lo que queda de jornada, vamos, que estamos ya al mediodía, será por la tarde, vamos, lo que te quede. Dime.
Pues como los exámenes de mañana, que son castellano e inglés, los llevo bastante bien, nada, me voy a repasar un poco algunos formatos de texto y tal, y voy a enfocarme sobre todo a mates y química, que son los que tengo el miércoles, a ver cómo ir haciendo exámenes y tal, y ir viendo.
Ya está. ¿Te vas a ir muy pronto a dormir? ¿Vas a hacer una repasada final por la noche? ¿O dices, bueno, ya he estudiado bastante, esta noche lo que necesito es descansar, relajarme, estar tranquila, para que mañana pues todo funcione como yo espero? ¿Qué vas a hacer esta noche?
Sí, me iré a dormir bastante pronto, yo creo que a las 9 o 10, porque mañana tengo que estar a las 7 y 50 aquí en la universidad para hacerlo. Y me iré a dormir después repasando algún texto y tal, y ya hasta quedarme dormida leyendo.
Ya, son días de muchos nervios, de mucha tensión. Eso supongo que lo notas en cuanto a comidas. ¿Qué tipo de comidas tomas estos días? Por ejemplo, hoy lunes, ¿qué has comido o qué vas a comer durante lo que queda de jornada?
Pues para desayunar, me cuesta mucho desayunar, así que he desayunado como dos galletas. Luego ya me he puesto a estudiar muy nerviosa y he comido macarrones he comido y luego pollo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, bueno, mi madre me hace comidas así.
Te cuida tu
interesantes.
Madre. Muy bien, fantástico. Oye, una cosa, yo sé que tu madre es muy buena cocinera, ¿eh? Fíjate de lo que te digo yo, ¿eh? Oye, una cosa, Sara, mañana el examen, ¿qué te vas a llevar? ¿O qué tienes que llevarte? ¿Un botellín de agua? ¿Un par de bolis para que no falle nada o qué?
Sí, bueno, nos han pasado unas instrucciones de que no se puede usar ni Tipex, ni puedes llevar botellas de agua con papel, en plan con etiquetas ni nada, así que me llevaré una botella de agua sin nada, o sea, sin etiquetas ni nada, y luego me llevaré, yo creo que tres bolis, uno negro, uno azul y otro azul por si acaso. Yo soy muy gafe y a ver si va a dejar de funcionar.
Bueno, sabes una cosa, estoy seguro que te va a ir todo muy bien, ¿eh?
Espero que sí.
Oye, una cosa, ¿qué carrera quieres hacer una vez superada la selectividad?
¿Perdona?
Sí, ¿qué carrera quieres hacer una vez superes la selectividad de estos días?
Es que yo quiero ser controlador aéreo.
Muy bien.
Y lo que necesito es saber muchísimo inglés, entonces me voy a meter como a una especie de ADE en inglés. O sea, voy a hacer una carrera en inglés para luego ya poder presentarme al examen de controlador aéreo pues y a la entrevista con un inglés perfecto.
Perfecto, muy bien. Oye, ¿y qué nota necesitas para esto?
Sí, pues para este ADE hay como tres universidades aquí en Barcelona donde se puede hacer, pero hay pocas plazas y necesito más o menos un 11 con algo, un 11 o 12.
Bueno,
no estoy segura de la nota
pues, con el esfuerzo que estás poniendo, estoy seguro que lo vas a conseguir. Muchísima suerte mañana, descansa, relájate.
Muchas gracias.
Y prepárate bien, que seguro que lo estás. Y muchísima suerte, ya nos dirás cómo te ha ido, Sara, ¿eh? ¿Vale?
Vale.
Un beso
vale.
Muy fuerte y muchísima
Muchas
suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Doncs moltíssima sort per la Sara davant les proves d'accés a la universitat. La mateixa sort que li desitgem a la Sara, li desitgem a tots els nois i noies que demà s'afronten doncs, aquests dies de nervis, tensió, de preocupació per si arribaran a la nota que ells necessiten per poder entrar a la universitat que ells desitgen. Enfilem ja la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra i et parlo dels Mossos d'Esquadra que han desmantellat una xarxa de tràfic de marihuana en naus industrials clandestines a la província de Barcelona. El gran negoci d'aquesta droga s'ha convertit, segons els investigadors, en el principal o la principal amenaça per la pau social a Catalunya. T'ho explica l'Helena Hernández.
L'investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement d'una possible plantació de marihuana a Castellar del Vallès. Després de diferents investigacions, es va determinar que darrere d'aquesta nau hi havia un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana a escala industrial. Així ho explicava un portaveu dels Mossos.
Assumpte a nau a la localitat de Castellar del Vallès, hi havia presumptament una plantació de marihuana per diverses informacions que ens van arribar de veïns d'aquesta nau. Això va començar el novembre del 23.
El grup criminal, format per 15 persones, també operava a Vilanova i la Geltrú, Sant Climent de Llobregat i Cervelló. El seu modus operandi era llogar diferents naus a nom de terceres persones conegudes com a testaferros.
Llavors nosaltres vam detectar a finals del novembre doncs, aquest moviment del lloguer de les naus amb la posada en marxa de la infraestructura, d'aparells i de logística, I després va ser quan van començar a detectar doncs, moviments d'entrades i sortides de persones amb queviures, amb material per posar en funcionament la plantació.
Fins al moment, 10 homes entre 21 i 48 anys han estat detinguts, als que se li atribueix delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i pertinença a una organització criminal. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I diversos sindicats pel dret a l'habitatge de Barcelona han començat avui una campanya per pressionar l'Ajuntament perquè aturi els desnonaments de pisos municipals, tot i que hi hagi ocupacions. El moviment denuncia que cada cop els hi arriba més famílies que han hagut de deixar els pisos municipals. T'ho explica Lía Ledesma.
Els sindicats i grups de barris de Barcelona culpen la gestió del govern de Jaume Collboni i assenyalen a l'alcalde com a culpable de deixar famílies al carrer i evitar la renovació de barris. Un afegit que augmenta la insatisfacció dels manifestants és la promoció d'esdeveniments com la Copa Amèrica, mentre hi ha innumerables desnonaments a la ciutat, cosa que per als col·lectius demostra unes polítiques dirigides a satisfer els interessos d'empresaris. A les últimes convocatòries, la repressió dels cossos policials ha estat protagonista i ha augmentat la inestabilitat de la gestió de Collboni en les solucions al problema. Ens ho explica l'Arnau, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Raval.
Ens preocupa que totes les polítiques que estan implementant vagin dirigides, no?, a satisfer molt més els interessos com d'empresaris o de macroprojectes que estan empitjorant cada vegada més les nostres condicions de vida, com és el tema de la Copa Amèrica o el projecte de l'ampliació del MACBA.
El que reclamen els col·lectius és que s'aturin els desnonaments de titularitat municipal, l'expropiació dels pisos buits i la regularització dels pisos públics.
Ja està aquí l'Albert Díaz. Albert, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
3 i 5 Esports Cope, suposo que amb l'agenda carregadíssima, tot i que va acabant les competicions, però encara hi ha moltes coses,
sí,
no?
Sí, però aquest any tenim Eurocopa, tenim jocs, òbviament el motor, el Tour de França, tot el que és el pack habitual, més aquesta Eurocopa i aquests Jocs Olímpics. Mira, avui per començar sentirem fa temps que no parla un dels que ha de tornar a Can Barça aquest estiu. Veurem si és per quedar-se o fer el camí de retorn i tornar a sortir, que és Ansu Fati. Sentirem el capità d'Espanya, el capità de la selecció espanyola, Álvaro Morata, des de la concentració a Madrid, parlant de dos jugadors del Barça, un que no hi és a la selecció i un altre que sí, Gavi i Fermín. L'opinió dels dilluns, que sé que t'agrada especialment, amb Josep Maria Minguella i Poli Rincón. I a la segona part del programa passarem per Girona, perquè acabem d'encetar el mes de juny i recorda que el Girona ha de fer canvis a l'accionariat, a la composició de l'accionariat per poder jugar la Lliga de Campions. Parlarem de l'Espanyol, que és a 4 partits de retornar a primera. De moment, el rival a la primera eliminatòria d'ascens, disputarà el playoff al conjunt blanc i blau com a quart classificat, és l'Sporting de Gijón. I ja a la part final del programa hem de parlar, saps que s'ha obert la caixa dels trons a Can Barça, al Barça Bàsquet, després de tancar una temporada en blanc. Està més fora que dins l'entrenador, Roger Grimau. Per refer l'equip, només 3 jugadors acaben contracte i atenció, que sembla que el Barça de bàsquet, allò d'intentar tapar la ferida, té un precontracte amb el base ex del Reial Madrid, Juan Núñez.
Bueno, pues mira...
De tot això i més coses, parlem a partir de les 3 i 5 minutets.
A partir de les 3 i 5 minutets, sortirem de dubtes, de les incògnites que has deixat sobre la taula.
Alguna resoldrem, segur que sí.
Doncs gràcies, Albert.
A tu, Carlos, que vagi molt bé.
Com sempre, nosaltres continuem aquí amb més informació, en aquest cas de la resta d'Espanya i del món. Com sempre, te les explica i te les amplia la Pilar García Muñiz. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.